L'ofici de educar a Catalunya Ràdio.
Avui en dia hi ha una quantitat enorme de recursos educatius perquè les famílies puguin educar millor els seus fills.
Rafael Vizquerra, catedràtic.
En temps passats no hi havia gairebé res, ni tan sols llibres a les cases. Això ha de servir per reconèixer com hi ha coses que van millorant al llarg del temps. Ara el repte és utilitzar els recursos i de forma apropiada. Això vol dir saber el que hi ha i elegir el que més convé.
En l'enquesta parlen els nens i nenes el benestar subjectiu de la infància a Barcelona, de l'Ajuntament i de l'Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona. Més de la meitat dels infants es queixen que tenen poc temps lliure. Expressen que en volen més i també volen més autonomia personal, perquè gairebé la meitat no estan prou contents amb el grau de llibertat que tenen a casa, a l'escola i al carrer. Pels nens i nenes, la seva vida fora de l'escola és molt important. I els adults ho tenim poc present. Un 38% no estan satisfets amb com els escoltem els adults. I una de les coses que més diuen és que voldrien passar més temps amb els seus pares i mares. Trobem el Frato, de Francesco Tonucci. En Javier, de 6 anys, de Bogotà, al cap d'uns mesos d'anar a l'escola, diu a la seva mare: "Mare, vull anar a l'escola un dia a la setmana perquè en un sol dia aprenc el que m'ensenyen i la resta els necessito per jugar." Jugar, temps lliure, contacte amb la natura, esports, música... Què necessiten els nens per créixer i passar-ho bé? Quines activitats podem fer amb l'escola o amb la família per entretenir, divertir, formar o simplement per compartir temps de vida amb els fills i alumnes? Quins recursos hi ha pels educadors? I les famílies en el temps d'oci? Com podem triar amb sentit comú? Quines activitats podem fer sense estressar-nos? I per conèixer alguns dels recursos per a escoles i famílies, avui hem convidat
Cristina Búcar, fundadora Activitum, portal que agrupa activitats pels centres educatius. Clàudia Soler, creadora de Sortir amb Nens, propostes per famílies. I Mireia Cortada, creadora de Viu i Aprèn, cercador de sortides escolars.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
La major part de produccions audiovisuals per a infants tenen massa ritme frenètics i colors estressants. Verònica Pastrana. Benvingudes, Cristina, Clàudia, Mireia, a l'ofici d'educar. Avui volem omplir aquest programa de recursos, recursos per educadors, recursos per famílies. Començàvem citant un estudi en el que hi ha algunes queixes de les criatures que són molt importants, no? Que es queixen de poc temps lliure, volen més autonomia, tenen poca llibertat, dona molta importància a la vida fora de l'escola, sortir de l'escola, sortir de casa. No se senten escoltats i volen més temps amb els pares i les mares. I per aquesta raó, fer sortides, fer excursions, propostes, són tan, tan importants. Noteu, especialment en aquests moments, que hi ha una inquietud com potser no hi havia abans per fer coses, per sortir, per part de les famílies i per part dels educadors, eh? És un moment especialment viu en aquest sentit?
I tant. I tant, i tant. Nosaltres, des que vam fundar el portal d'activitats escolars de Catalunya, el portal activitum.cat, hem notat un increment molt gran de docents que busquen activitats que complementin la seva capacitat pedagògica, sobretot en propostes que venen de fora, no? I els alumnes... Com tu comentaves, aquest estudi, hi ha un estudi també que diu alumnes bocabadats o alumnes badallant, no? Quin tipus d'alumnes volem a l'aula? I en aquest estudi es comentava que el 90% dels alumnes prefereixen fer activitats fora de l'aula que dins de l'aula, que en gaudeixen més i adquireixen uns records perdurables d'aquestes experiències, no?
Pel que fa a les famílies, també hi ha un moment en el que, dèiem abans, no? Fer activitats però no estressar-nos, no? A vegades el cap de setmana es pot convertir en un... en un moment d'estrès per a veure què fem, què fem? Hem de fer alguna cosa sí o sí?
Què passa? Que al cap de setmana, els nens entre setmana estan ja molt... amb totes les agendes molt plenes.
Ostres, és terrible, això és que terrible. Dius.
Aleshores, al cap de setmana...
Nens amb les agendes molt plenes de la setmana.
Quan surten de l'escola, empalmen amb les extraescolars, anglès, esports, i arriben a casa per sopar, fer els deures i dormir. És així, és un ritme amb una agenda molt, molt plena, no? Què passa al cap de setmana? Doncs que potser necessiten trencar amb tot això i fer coses diferents, no? I compartir aquest temps en família que no tens entre setmana, perquè tothom anem amb... a tota pressa, no? Aleshores, és un moment important que es poden fer coses fora, es poden fer coses a dins de casa, però és important aquest moment de compartir, de fer coses junts, no? Jo no et dic de fer una superexperiència cada cap de setmana, fer-los una agenda per tot el cap de setmana, però sí compartir aquest temps que tant pots estar al sofà llegint un llibre com doncs anem a fer una excursió avui, no? O anem a fer una activitat tots junts.
Quins records teniu de fer activitats, alguna excursió, alguna activitat feta o amb família o amb l'escola que recordeu especialment? Jo us en diré una per començar. Jo recordo una vegada pel Garraf que ens vam perdre i jo no recordo per què, potser jo ho he deformat, amb els records, però recordo que com que no vam trobar foc per coure les botifars, ens les vam menjar crues.
Caram.
Però va ser tota una aventura, eh?
Això és una aventura.
I vam passar fred.
Això són aquelles coses que et generen records bons, no? Al final, que tu recordes, per exemple, per aquests fets.
Teniu algun record així en relació a la família, sortida amb la família o sortida amb l'escola? Què us ve al cap?
A mi, el que em ve més al cap és l'esplai. Jo soc d'esplai i allà...
Jo soc d'esplai, això és una frase que feu, la gent que sou d'esplai.
Sí, els que som d'esplai,
jo
marca.
Jo soc d'esplai, aixeca també el José Luis, el tècnic, el braç.
Això marca i et queden moltes vivències... moltes experiències que
digue'ns en una que recordis.
Home, jo me'n recordo, passejar-me pel poble, jo soc de poble, soc de Corbera, amb molt d'orgull, amb un cotxe fet de cartró per l'equip, diguéssim, fent una gincama pel poble. Clar, això, i això et queda.
I això era organitzat o era improvisat?
Era organitzat pels monitors, sí, sí.
Jo recordo, per exemple, perdona, anar al riu amb la família i portar tots els amics amb un cotxe, tots al maleter, tots allà, tots plens, i no importar ni la seguretat, ni el temps, ni si t'has agafat l'entrepà molt. Anem al riu, no? I ara tot t'ho programes més, no?
Ara anava a dir jo, creieu que organitzem tot molt més? Perquè abans acompanyàvem les criatures el que decidien fer els pares, però ara es fan moltes activitats molt dedicades a les criatures i llavors som els adults que ens adaptem a les criatures, no? M'equivoco si dic això, Cristina?
Jo...
Tu què fas al cap de setmana?
Jo soc mare de tres criatures petites, d'infantil encara, i la veritat és que sí que busquem moltes activitats, moltes més de les que jo feia, això segur, amb els meus pares. Jo no tinc tant record. Tinc algun record puntual d'agafar el telescopi i anar-nos en un lloc que no hi hagués massa llum.
Això vol dir que teniu un telescopi a casa.
Un telescopi.
Atenció, això no és poca broma, un telescopi.
Sí, sí. I anar a veure doncs, els cràters de la Lluna o els anells de Saturn, no? I d'això em guardo un molt, molt bon record. Ara, amb els meus fills intento fer coses similars, però és veritat que quan el meu marit i jo plantegem el cap de setmana sempre pensem, bueno, a veure, que tinguem una mica d'equilibri, no? Que hi hagi estones per avorrir-nos i estar a casa sense fer res o per recollir el caos de tota la setmana i també alguna activitat per ells que ells gaudeixin. I si trobes aquest equilibri, aconseguiu gaudir tots, no?
Tu has dit una paraula, avorrir-se. Els nens d'ara... odien, no suporten avorrir-se.
Sí, es posen com...
Clar, propostes educatives per les escoles o pels caps de setmana, clar, no n'hi ha cap que digui veniu a avorrir-vos. Al revés, volen activitat. Estem desentrenant els nens del seu exercici d'avorrir-se una mica i deixar anar la imaginació.
Però jo penso que avorrir-se també és bo, eh? Té el seu punt important, perquè és quan ells aleshores desenvolupen la seva creativitat. O estic avorrit, què faig? S'inventen un joc per fer, perquè no saben, no tenen en aquell moment res a l'abast per jugar o per fer, i s'ho inventen. I crec que això també és bo. I com ella deia, l'equilibri també és important, aquest equilibri d'avorrir-se i fer coses. estar a casa simplement o...
Potser som una generació, aquesta de pares joves, que hem viscut o que estem intentant com omplir la nostra vida d'experiències, no? I això al final ho estem transmetent als nostres fills. Per això és molt important també recordar que necessitem temps per nosaltres individual, com a individuals, per nosaltres en família i per nosaltres amb els amics. I aquest temps individual que pot ser una estoneta d'avorriment, però després pues això desenvoluparà la seva creativitat i els ajudarà a pensar, a endreçar les seves idees, a imaginar, a fabular, a escriure, a dibuixar. No?
Potser de l'avorriment de vegades surten les més grans idees. No?
I tant.
Volem transformar una activitat de lleure puntual en un recurs de gran valor. Activitum. Fa 4 anys, ho dic bé, 4 anys, sí? Sí. Un equip de professionals de l'educació van iniciar el projecte Activitum per crear un portal que agrupés les propostes educatives que entitats de tota mena ofereixen als centres educatius catalans. Amb el suport de la Fundació Bofill, el Departament d'Educació, el Departament de Cultura i la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, Déu-n'hi-do, Activitum.cat agrupa ja més de 2.700 propostes educatives de 700 entitats de tots els racons de Catalunya. Com va anar això? Un bon dia vau dir, aquí s'ha de posar ordre, no? Qui era que deia de posar ordre? S'ha de posar ordre aquí, no? I vau posar ordre. Va néixer sí. D'una necessitat de veure què fem aquesta setmana amb les criatures?
Ben bé va néixer perquè és cert que les escoles sí que intenten des de sempre i els docents intentem sortir a fer activitats que complementin el que estem fent a l'aula. Però molt sovint fem sempre les mateixes i no teníem un lloc on poder-ho comprovar o on poder comparar l'oferta que hi havia, no? Realment l'oferta és immensa, n'hi ha milers d'activitats educatives dirigides a escoles a tot Catalunya. Vam descobrir que hi havia portals temàtics, hi havia portals per territoris, però no n'hi havia un que realment agrupés tot, que agrupés propostes de totes les àrees, de tots els nivells i de tots els formats, no? I d'aquí, doncs, així va començar. Vam començar agrupant les propostes que ens anaven arribant i a poc a poc vam anar creixent i actualment, doncs, sí, agrupem propostes de més de 700 entitats. Des d'universitats, centres de recerca, a petites companyies de teatre i professionals que poden venir a la teva escola a fer-te una xerrada, no?
I aquest èxit a què creus que es deu?
Jo crec que hem fet una bona feina tot l'equip, una bona feina de difusió, i hi ha un punt important que és que ens saltem els intermediaris. És a dir, quan una entitat munta una activitat de gran valor, moltes vegades li costa arribar al docent que pot estar interessat, no? Perquè aquesta informació l'envia a l'escola, l'escola en rep centenars i no en pot diferenciar i moltes vegades la secretària que ho rep no ho pot enviar directament al cap d'estudis o al... I que arribi el professor...
No culpem la secretària, eh?
No.
Faltaria,
És que realment...
Que ella fa tot el que pot perquè arribi tot arreu.
Exacte.
Com tothom a l'escola, que sempre els veus enfeinats i fent de tot a tothom.
I al final, doncs això, no? Teníem molta informació que ens arribava en diferents moments quan potser no la necessitàvem i després trobar aquesta informació ens costava molt, no? Llavors, una vegada que ens van canviar una setmana d'exàmens, jo soc professora de secundària, i ens van canviar la setmana d'exàmens i em van desmuntar una activitat que teníem. I aquella activitat vaig dir, ostres, i ara per què la substitueixo? No? I no tenia cap recurs online on poder buscar una substitució per aquesta activitat. I d'aquí, doncs, això, fa 4 anys vam començar a muntar-ho, vam guanyar alguns premis d'emprenedoria social i ens van dir, bueno, si voleu que funcioni, ho heu de deixar tot i dedicar-vos només
quina
a això.
Quina por.
I, bueno, doncs, jo ho vaig
fer. Ha anat bé, no?
Ha anat bé.
Perquè la família segueix creixent, perquè ella ens ha portat una criatura de 4 mesos.
La família segueix creixent i la veritat és que molt contents. Sí, sí.
L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
Doncs n'escoltem alguns exemples d'aquestes entitats vinculades a Activitum. La Isabel Rius és de l'entitat Explora 360. Qui són i què fan?
Som una empresa de programes educatius i culturals especialitzada en astronomia per a escoles i instituts. Per dur a terme les nostres activitats, utilitzem un recurs tecnològic i molt atractiu com és el planetari digital que traslladem i muntem als diferents centres educatius. El nostre lema ens defineix Enjoying Science Through Astronomy, ja que el que pretenem és apropar i crear interès per la ciència als nens a través de l'astronomia, que és, sens dubte, la ciència més atractiva.
Enjoying Science to Astronomy, en lloc d'un telescopi, aquí un planetàrium. I com van descobrir Activitum?
Arribar a una escola o a la persona que pot necessitar de les nostres activitats és molt difícil. Vam conèixer la plataforma Activitum i des del seu inici ens va semblar una molt potent idea de comunicació. Un lloc on els mestres poguessin entrar i trobar activitats, i a més, per tot Catalunya, ens va semblar la millor idea. I gràcies a Activitum estem presents a tot Catalunya. Estem realment molt satisfets. I no només crec que és bo pels proveïdors de recursos educatius, sinó també pels mestres, ja que dins una única plataforma poden trobar tot tipus de recursos, el que crec que els hi facilita la feina i els estalvia temps en la recerca del recurs pedagògic desitjat.
Facilitar la feina als mestres, això hi estem tots d'acord que és el millor, oi que sí? Que tenen molta feina i que, per tant, trobar aquests recursos i anar directe i, sobretot, quan hi ha algun problema, com ens explicaves tu, trobar una solució. Un altre exemple d'entitat. El Jordi Parés és mestre especialista en l'educació musical, músic i pedagog i el director de Can Cartró. Com va començar això de Can Cartró?
Tot comença l'any 2001, després d'un viatge un xic llarg, d'uns mesos, a la Índia, on vaig parar-me en una ciutat, Benares, amb la intenció d'estudiar música. La meva sorpresa va ser el descobrir no només músiques molt exòtiques, sinó maneres d'ensenyar molt interessants i molt directes. El mateix em va passar a Turquia i a Síria, on em vaig empapar de cultures musicals ben diferents i de maneres, per mi, molt noves i molt vàlides d'ensenyar la música, no? A partir d'aquestes experiències personals i, sobretot, de la demanda de professors i professores, companyes i companys que em van començar a demanar que anés als seus centres a fer activitats, doncs va ser com vaig començar l'aventura de Can Cartró.
I a partir d'aquí, d'aquesta aventura, què?
Gràcies al portal Activitum no només tinc molta difusió per un públic tan específic i tan concret com el meu, mestres i professors, professores de música, sinó que també hi ha diferents àrees molt concrets i molt específics on sobretot ofereixen aquest tipus d'activitats, entre cometes, noves, en forma d'experiències. El món educatiu està canviant i gràcies a plataformes i col·lectius com Activitum ja no es treballa tant en forma de transmissió de continguts, sinó que es tracta d'oferir experiències en forma de tallers, en forma de vivències, en forma de projectes.
Dos exemples, ciència i música. Què busquen els mestres? Què és el que més interessa als mestres? Suposo que deu haver-hi una, en cada curs, en relació als currículums, en relació a la línia de cada escola, de cada centre educatiu. Què busquen els mestres?
I nosaltres aquest any hem pogut fer un recull de totes les cerques que es fan en el portal i el que més s'ha buscat amb diferència són activitats relacionades amb la convivència a l'escola. Sobretot activitats que ajudin a treballar problemes d'assetjament i de bullying. I hi ha poques propostes.
Hi ha poques propostes. És a dir, idees. Qui dediqui això, que comenci a dir idees.
Que en faci, perquè les escoles ho demanen sovint, molt sovint. Desgraciadament, ojalà no fos així.
També les escoles que utilitzen metodologies com les dels projectes, que escolten les inquietuds de la canalla, o sigui, que parteixen dels interessos de les criatures, això els ajuda molt a buscar activitats que estiguin relacionades amb el que les seves criatures en aquell moment tenen interès i facilita molt la tasca en aquest sentit. A principi de curs programem unes sortides, però de vegades hi ha coses que tu vols donar resposta a la canalla perquè tens una metodologia enfocada a donar resposta a l'interès de les criatures, per tant, no pots preveure-ho. I clar, hi ha molta oferta i això ajuda a donar la diana, no?, del que en aquell moment la teva canalla té ganes d'investigar, de furgar i de...
Perquè fins a quin punt, a l'hora de triar, què fem les criatures? Perquè una pregunta que us faré a tots vosaltres és... Què hem d'aconseguir? És a dir, ens hem de divertir, ens hem de formar, sempre hi ha d'haver un objectiu pedagògic o no? ha de ser alguna cosa que faci créixer les criatures en l'àmbit emocional o no, que els faci prendre consciència d'un problema concret? És a dir, totes aquestes activitats, quin és l'objectiu?
N'hi ha de totes.
I fins a quin punt s'ha d'escoltar o no a les criatures i els desitjos de les criatures?
No, això sempre, jo crec que això és com les empreses, que escolten els clients, els pares hem d'escoltar els nens i conèixer-los una mica, saber el que volen, quines són les seves inquietuds, què els agrada, i a partir d'aquí doncs, buscar activitats una mica que s'adaptin al que, a com ells són o les capacitats que tenen, no? També.
Jo crec que en la metodologia de treball per projectes, en el que els alumnes proposen normalment els temes, la tasca del mestre és molt important, perquè ha d'aconseguir que aquella inquietud que tenen realment els hi aporti els coneixements que interessen, acotar en certa manera que no divaguin, no? I que no vulguin fer coses que no estan a la seva alçada d'entendre. Per exemple, la meva filla de primer de primària a principi de curs van començar a treballar la capa d'ozó. I va haver un punt en què deien, i què són els raigs ultraviolats? Aviam, jo soc professor de física i deia, és que això està fora del vostre coneixement, no? Això, de la vostra capacitat de comprensió, vull dir. I la seva mestra va treballar molt bé tot aquest interès que tenien els alumnes fins a dirigir-ho cap al desglàs de l'Àrtic, als animals que viuen en l'Àrtic, què passa, bueno, doncs, amb l'aigua, els estats de l'aigua, treballar sense, no? Aconseguir una bueno, molt transversal. I per això penso que la feina del mestre és molt important en aquest punt.
Podríem dir que és molt important aconseguir emocionar les criatures quan hi ha emoció i aprenentatge. Ara m'has fet pensar amb el meu que aquest any són els volcans i està emocionadíssim amb els volcans, sí, i tots els llibres i documentals i tots són volcans i veu volcans per tot arreu. Sí, I avui ha patat aquest i avui ha patat aquest i sap més coses de volcans que jo ja. Uh-huh. És a dir, aquestes activitats en l'àmbit més familiar busquen aquesta emoció de l'infant i llavors automàticament aprèn coses?
Clar, es tracta de que no mori mai aquesta inquietud per aprendre. Que no, que mantenir-la viva i potenciar-la, no? Perquè la tenen de natural. Llavors es tracta d'agafar aquest interès que tenen ells i potenciar-lo, no?
I jugant. Jo crec que jugant és com aprenen totes les coses a la vida, no? Si estan estudiant els volcans i els hi costa, què millor que fer un volcà a casa? Mm-hmm. Fer un treball manual i...
Ja l'hem fet, llavors... el volcà?
Però així ho entenen, no? Així entenen els conceptes molt més que si els tens davant d'un llibre o davant d'un ordinador una bona estona.
Doncs encara més fabulós si després de treballar a l'escola, de fer un volcà a casa, després...
Te'n vas a la Garrotxa.
Anem a la Garrotxa.
Exacte.
Ja ho hem fet, també. Ho hem fet tot.
Viu i aprèn és un recurs per fomentar una pedagogia que aposta per l'aprenentatge vivenciat. Viu i aprèn.
Viu i aprèn, ara ho dèiem, no? I va sorgir tot fent neteja a la sala de mestres, no? Com va anar,
sí,
això?
Sí, jo soc mestra, uh-huh. I allà apareixen multitud de propostes molt interessants, però que no tenim temps de classificar i que no trobes en el moment adequat el que t'interessa, i vaig pensar que s'havia de posar ordre i que, a més, aquest ordre em podia ajudar a tothom a posar-lo, no? I que és un portal que està obert a qualsevol proposta que un mestre hagi vist o hagi viscut una experiència en una sortida escolar, doncs pot participar i...
Deies tu vivenciat.
Sí,
Perquè ens entenguem. Clar, totes les experiències es viuen, no? Però per què poseu l'accent en vivenciat?
Perquè creiem que l'aprenentatge real és el que es viu en pròpia pell. I que...
Posa'm un exemple.
Doncs les matemàtiques...
Ens n'aniríem on? A fer què? Va, posa'm una activitat. Però
jo
posa'm
no,
una
jo
activitat.
No cal anar gaire lluny, eh? Podem vivenciar l'aprenentatge. Jo sóc infantil. Llavors, clar, a infantil tots els continguts estan a tot arreu. I fent magdalenes treballes matemàtiques. Mm. I anant al mercat...
Jo també en faig, de magdalenes.
Jo també.
Clar, el que passa que la gràcia de que, a més de fer magdalenes, hi hagi un pes pedagògic i un sentit és posar-li el pes a la mesura, anar a les barreges, anar al canvi químic que hi ha abans i després, si era sòlid, ara, que si era líquid, ara sòlid. Clar, tot pot ser una experiència amb potencial didàctic. Qualsevol cosa. És posar-li la mirada on estan els continguts en la realitat que vius. Bueno, és una manera molt natural d'aprendre. I després hi ha tot l'apartat d'intentar potenciar que l'escola surti de l'escola.
Uh-huh. A veure, torneu a dir això, que l'escola surti de l'escola.
L'escola
a
fora.
A veure, què vol dir això?
L'escola fora de l'escola.
Ah, vinga, va, explica-ho.
Els nens passen moltes hores en una aula i és impossible que pugui competir un dia de sortida totes les vivències, les experiències i tot el que els inputs que reben un dia fora de l'escola que un dia dintre d'una aula. I això té un potencial que no pot competir una cosa amb l'altra. I els mestres ho sabem, però potser caldria encara posar-li més.
Fer l'escola a l'aire lliure, això es fa en altres països, es fa més que aquí. Fer l'escola. Jo recordo a la Índia haver vist a fora de les escoles grans arbres i al costat llocs per seure els nens i fer la classe allà amb tota l'alegria del món.
Sí, sí. Ja em sembla que és del Frato també un còmic, no?, d'una mestra ensenyant una làmina amb un arbre, tot envoltada d'arbres pel voltant, no?
Però si tens l'arbre, clar.
Tens l'arbre aquí davant, que estàs ensenyant la làmina, no?
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
Doncs l'ajudarem a trobar aquest institut, que l'ajudi a trobar el seu lloc al món amb aquesta criatura, amb aquest jove ja, perquè és un jove. La Clàudia Soler ens acompanya per explicar-nos Sortir amb nens, una publicació digital creada l'any 2006 que ofereix activitats familiars i idees per fer amb nens de 0 a 14 anys. I ella diu, ens agrada dir que som una mena de mini Google infantil.
Sí, parlava, és divertit. Parlàvem abans d'endreçar, de classificar, doncs és una mica això. És un mini Google infantil, no?, on trobes doncs activitats de tot tipus, des d'espectacles, tallers, museus, sortides a la natura, sortides en bici. Hi ha una part per fer fora de casa i després hi ha una part per fer dins de casa, com poden ser, doncs, com dèiem abans, una magdalena, un treball manual, jocs de taula, experiments, que també són molt, molt divertits i molt didàctics per fer amb nens.
Estan comprovats? Que no fem alguna destrossa a casa?
Estan comprovats.
Molt bé.
Són per nens petits.
Sí, sí. Sí, sí. Jo t'he de dir que quan hi he entrat, a mi jo sóc una mica, m'atabalo bastant, em veig tantes coses que no sé què triar. Nosaltres... Jo no sé si amb els vostres portals passa el mateix, però jo quan veig tantes coses és com quan entro en una botiga i veig moltes coses, ja no sé què triar.
És que quan hi ha tanta oferta és difícil no veure moltes coses, perquè hi ha moltes coses. La clau està en categoritzar-ho tot molt, no? Espectacles, aquí ve el llistat. Però també, quan nosaltres decidim què fem, aquí hi ha d'haver-hi una mica d'idea prèvia, no? Quines coses influeixen al temps. Per exemple, si plou, doncs és evident que potser anirem a un lloc tancat abans que anar a fer una excursió per la muntanya. Les edats dels nens. Si tenim un nen de 2, un de 4, un de 8 i un de 10, és diferent. És una excursió curta o una excursió llarga? Què ens ve de gust? Un espectacle.
I si tenim diverses edats?
Si tenim diverses edats. Jo el que faig és recompenses. És a dir, la idea és que tu tens dos fills que tenen necessitats diferents, perquè un té 4, per exemple, i l'altre té 8. El de 4 li agrada, per exemple, anar amb trenet. Uh-huh. I el de 8 li agrada anar a pujar a cavall, no? Uh-huh. O busquem un espai tipus Parc de la Uraneta on les dues coses es poden fer, i primer fem una cosa, reforcem els lligams entre germans, tu fas això pel teu germà, i després anem a fer el que a tu t'agrada. O fem recompenses. Jo no vull anar d'excursió, jo sí. Vale, anem d'excursió. Què t'agrada a tu? El que dèiem d'escoltar. Jo vull quedar-me jugant a cartes, vale. Anem d'excursió tots perquè un, el teu germà vol, i quan arribem a dalt, a part de l'esmorzar que et faré l'entrepà que més t'agradi, portarem les cartes i jugarem a cartes de dalt. És a dir, és una mica...
Una negociació.
És una negociació, una mica. És evident que si anem a... És a dir, nosaltres ho fem. Jo no... anar al cine a veure els tres porquets, per dir-te alguna cosa, no és una cosa... No és la meva prioritat a la vida, però ho faig per la meva filla.
No, després descobreixes coses, eh?
No li trec valor, però jo soc més de pel·lícules d'acció que no infantils, però jo ho faig i les he vist totes. No? Aleshores, quan tens un més gran i un més petit, el que vol el gran no és el que vol el petit. Aquí potser sí que podria haver-hi una separació, no? El pare va amb tal, però generalment jo treballo així amb recompenses.
L'ofici d'educar. Amb Elisabet Pedrosa.
I com que tu has parlat de pel·lícules, jo us ofereixo un altre recurs, un recurs diferent, un recurs d'una pàgina, YIP, en el que la Verònica Pastrana, que és cofundadora de la guia de cine i televisió YIP, ens explica en què consisteix aquest recurs.
Jet Kids Media es una guía de cine online abierta al público, con valoraciones y recomendaciones de series, cine y otros vídeos para niños de 2 a 13 años, calificados por un equipo de educadores, psicólogos y expertos en comunicación infantil. Además de encontrar contenidos de calidad para cada franja de edad, puedes reproducir directamente algunos vídeos y también encontrar dónde ver la serie o película que te interese. Nuestro objetivo es hacer de los momentos de tele o tablet momentos de alta calidad, momentos de aprendizaje, de mucha diversión y que la tele realmente sea una ventana al mundo.
Moments d'alta qualitat. Vosaltres també oferiu moments d'alta qualitat? Sí?
Ho intentem.
Sí, ho intenteu? Diu que una cosa que m'ha cridat l'atenció, que un equip d'experts assessora per triar les pel·lícules. Un equip d'experts també us assessora, cadascun de vosaltres? Teniu un equip d'experts?
Nosaltres actualment estem treballant amb un projecte, amb un pilotatge amb el Departament d'Educació, que acaba de canviar el nom d'Ensenyament d'Educació, que estan avaluant les propostes educatives que tenim en el portal. O sigui, nosaltres, quan un docent vol buscar una proposta educativa, entra en el portal i pot trobar-ne moltíssimes. Tenim 2.700 actualment. Estan totes molt classificades, intentem fer els filtres el més acurats possibles, inclús que puguin buscar activitats gratuïtes i que es desplacin al teu centre, perquè hi ha molts centres educatius que no poden permetre's l'autocar, la sortida a fora. Doncs si pot venir un extern a l'escola. Llavors, que aquestes activitats estiguin avaluades pel Departament d'Educació i que tinguin un segell de qualitat, per nosaltres és molt important. I això és el que estem fent el pilotatge ja des d'aquest setembre.
Nosaltres el control de qualitat el fem des de Sortir amb Nens. El que fem és totes les activitats que es fan fora de casa, les provem en persona. Aleshores, provades... Clar, el que podem fer és dir, no portis el cotxet de bebè perquè el terreny doncs, no és apte. Agafa't aigua perquè no hi ha fons pel camí. I, per tant, som nosaltres mateixos els que provem. Hem fet moltes excursions que, o per seguretat...
Vaja, no, que us ho passeu un pip,
Sí, estem sempre ocupats.
Sí, és estupendo. Sí, sí. Molt bé. I què més ofereixen a Llip?
Os recomiendo especialmente nuestra selección de TV con niños de carne y hueso, que podéis encontrar en nuestras recomendaciones. Una selección de programas y documentales muy cercanos para los niños y en los que ellos son los protagonistas. En JEP creemos que lo que nos rodea nos refleja y es importante que los niños se vean en los medios de comunicación, participando, escuchando, observando y opinando. Ver televisión con niños reales forma una parte importante de una dieta de televisión equilibrada y, por suerte, es muy divertido.
Ens ha dit moltes coses. Una dieta de televisió equilibrada. Això no sé jo si es pot fer gaire, Dieta de televisió equilibrada.
La televisió és la batalla, és la batalla.
La televisió i el mòbil, en el meu cas.
Les pantalles, en general.
Pantalles.
Però potser, si mirem aquesta pàgina, sí que trobarem una dieta equilibrada. Diu, fer sentir els nens que són protagonistes. Vosaltres també feu sentir els nens protagonistes, però no els farem sentir massa protagonistes, al final.
Bueno, és important que participin. També.
Sí.
Jo penso que sí.
És important que participin. Jo sempre, la pregunta que has fet abans de fins a quin punt els podem deixar escollir, no? Jo penso que sempre se'ls ha de donar unes possibilitats limitades. D'entre això, això i això, exacte. Què vols, no?
Pel·lícules clàssiques de la temàtica com El Chico de Charles Chaplin, Los 400 Golpes del François Truffaut, El Espíritu de la Colmena del Víctor Erice, La Noche del Cazador del Charles Laughton, L'Alemany Año Cero del Roberto Rossellini o L'E.T. de la Spielberg, que de fet és la foto de la portada del llibre.
Paradisos perduts, un altre recurs. Paradisos perduts l'ha escrit el Jordi Picatoste Verdejo i és un llibre que recull la infància en 50 pel·lícules. Sabríeu dir una pel·lícula de la vostra infància que parli de la infància? Clar, tothom li ve al cap E.T., que és el que està a la portada del llibre, perquè els adults fem aquella mirada en la nostra infància. El Jordi Picatoste Verdejo diu que l'aportació més interessant del llibre és que hi ha pel·lícules dels 5 continents. El Jordi Picatoste ens posa com a exemple la pel·lícula africana Muladé, útil per parlar de l'ablació amb els alumnes.
Muladé, del 2003, del director Ousmane Sembene, és una pel·lícula que parla del tema de l'ablació. No només és un llibre sobre el món infantil, sobre pel·lícules protagonitzades per nens, sinó també per adults que miren aquell món infantil, però sobretot adults que miren la seva pròpia infantesa, la reflexionen sobre aquell paradís perdut que ja no tornaran mai més a transitar.
Obrim els ulls a altres realitats, a conèixer el món. A través de les vostres experiències, cadascú en el seu plataforma, ajudeu a conèixer els nens, el món, a obrir
I tant. A conèixer l'entorn, a crear vincles perdurables, a vincular-se també amb entitats potser del seu propi municipi, que després els permetran l'aprenentatge al llarg de la vida, no? Que quan surtin de l'escola, tant siguin en els seus extraescolars o en el temps de lleure amb la família, que estiguin els aprenentatges enllaçats, no?
I a conèixer altres realitats, perquè aquí ens
parlava... I altres cultures, també. Altres maneres de menjar, altres maneres de fer les coses, és important. És important no tenir-los en una bombolla. Mm-hmm. És important que també experimentin i vegin altres coses. I altres realitats que ells no tenen a casa, potser. Perquè ells mengen cada dia, tenen aigua, i en canvi hi ha altres nens que tot això no ho tenen. I també és important que ho vegin. I que valorin, per tant, el que tenen a casa.
I què més trobem al llibre Paradisos perduts?
En la infantesa, en el conflicte bèl·lic, a partir de l'Alemanya Año Cero del Roberto Rossellini, també un aspecte dramàtic com la mort de la mare quan les protagonistes són petites, això ho trobem a la catalana Estiu 1993 de la Clara Simón o a la francesa Ponet. La discriminació de les nenes en comparació amb els nens, això ho trobem, per exemple, amb la Manzana de la Samira Makhmalbaf, un cas bastant extrem d'aquesta discriminació. També ens podem anar al Brasil, Pixote dels anys 80 de l'Héctor Babenco, que ens parlen dels meninos de rua, d'aquesta infantesa més delictiva, amb una infantesa criminal.
Ja veieu que us hem posat deures, eh? Tenim moltes pel·lícules per mirar. Al llibre hi ha pel·lícules, drames, però també aspectes agradables de la infància.
Com poden ser doncs, la relació intrínseca que hi ha entre infantesa i fantasia. La foto de portada d'E.T. és absolutament exemplar, perquè E.T. és una pel·lícula que marca la fantasia com un element propi, exclusiu de la infantesa, un element on els adults ja no poden tornar a ficar-se dins d'aquesta fantasia desbordant que tenen els nens. Una altra pel·lícula com Emily i los detectives dels anys 30, doncs ens parla de la infància autosuficient capaç de solucionar els conflictes a partir d'una aventura detectivesca, una aventura grupal que els propis nens resoldran sense la necessitat dels adults.
I quina importància doneu vosaltres en cadascuna de les vostres plataformes a l'humor, al divertir-se, això que agrada tant als nens i als pares, també?
Home, és bàsic. Divertir-se és bàsic, no? I riure és bàsic, també.
Però hi ha
també
activitats especialment dirigides a aconseguir...
Sí que n'hi ha. Hi ha moltes entitats que proposen activitats educatives, però que estan molt lligades al temps de lleure i que no estan vinculades directament a una matèria en concret, sinó que simplement doncs, anar a passar-t'ho bé, crear comunitat, fer cohesió del grup, passar-s'ho bé, divertir-se i tenir records alegres, que després són els que quan som grans i ens preguntem què feies a l'escola, ai, te'n recordes d'aquella sortida que vas fer o d'aquella activitat en concret?
Doncs nosaltres us proposem ara fer una activitat que ha de fer riure una mica, jo crec, ara ho veurem. L'Oriol Dalmau ens ha preparat un contrapunt dels recursos per a les famílies i pels educadors. L'escoltem.
El contrapunt amb Oriol Dalmau.
Els nens tenen tanta energia que no saben què fer-ne. Jo vaig tot el dia molt cansat i veig a la meva filla que no para i penso que mal repartida que està l'energia durant la vida. És com les dents, que les primeres dents t'han de durar uns 12 anys i les segones fins que et moris. Està mal repartit, això. Massa energia tenen i un nen un dissabte, com et quedis a casa fent plastilina i pintoretes, doncs et deixarà al pis com la cúpula de la ONU del Barceló. Has de sortir, l'has de cansar, el nen, igual que un gos. Dius, vinga, anem a la muntanya. El problema és que no saps ni per on començar per anar a la muntanya. Tu agafaries el cotxe a la C58 i miraries quina sortida posa a muntanya, però no és tan fàcil, t'has de documentar. Tranquil, que hi ha moltes webs per això. La meva dona està donada d'alta a 800.000 webs d'activitats a l'aire lliure infantils. Bueno, cada setmana li arriben tants butlletins d'activitats i excursions diferents que si la Generalitat hagués de fer una batuda de porc senglars i no volguessin coincidir amb cap excursió, la trucarien a ella per preguntar-li com estan els camins, com està la zona. Acabes preparant una excursió que amb el mouse i la pantalla, doncs tot és teòricament és un pla, tot molt agradable, però a la pràctica, bueno, el que acabes fent és arribar amb el cotxe, en un camí de terra, no ens hi fiquem gaire perquè hi ha sots i fotrem els amortidors del cotxe en l'aire, aparques, camines 300 metres, veus un cartell amb un mapa i dos ocellets dibuixats i ja tornes, perquè la Martina té fred. Això sí, anem amb tres bocates, dues cantimplores i bengales, per si ens quedem aïllats.
Bengales!
Després hi ha activitats més urbanes per fer com les que et proposa el Club Super 3. Per l'aniversari dels 2 anys de la Martina li van regalar unes entrades al zoo. Un detall, el Zona es paga fins als 3 anys. Ara que en té 4, no li regaleu, oi? Va, no passa res, Club Super 3, fiu, que és el que compta. I al final, tant butlletí, tantes webs i tanta documentació, i saps què acabo fotent? Mira, tinc un amic per WhatsApp que domina totes les masies de restaurants de Catalunya. Doncs jo li escric, nen, entrecot a la brasa, bo, barato i gruixut que foti ombra, i em respon, mira, cal punyetetes de Rupit. Dic, vale. Carinyo, Martina, ja tenim excursió per dissabte. Molt maca, tot pla, preciós. No cal fer bocates, vale?
Alguna proposta per l'Oriol?
Jo li diria que aniré a sortir amb nens. Segur
sí?
Que troba una proposta que encaixa perfectament.
Sortir amb nens, Activitum, Viu i Aprèn. Gràcies, Cristina, gràcies, Clàudia, gràcies, Mireia, per haver-nos acompanyat
gràcies
avui a l'Office d'Educar. Petons i abraçades i moltes sortides.
I moltes sortides.
I que ens enriquiu a les molta criatures vida. Amb les sortides. Molta vida, gràcies.
Gràcies.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar, un clàssic. A mi m'agrada presentar clàssics. Sí. Em dóna la sensació que fem coses importants, els llibres per somiar. Avui el clàssic és Matilda, de Roald Dahl. Per què ens has portat avui aquest llibre?
Sí, està bé que
Jaume Centelles, que no t'he presentat.
Gràcies.
Per què? Per què?
Elisabet Pedrosa. Perquè costa, de vegades els llibres es fan una tirada i pup, desapareixen. I ja que són bons, està bé que es tornin a reeditar. I Matilda, de Roald Dahl, l'hem portat avui perquè aquest 2019 serà un llibre dels més rellegits, perquè fa 30 anys que en Roald Dahl el va escriure. I sobretot a Anglaterra es fan molts actes. Si teniu oportunitat i calés, agafeu l'avió i aneu a veure el musical Matilda, que fan a Londres. Val molt la pena.
I si no busqueu el llibre?
I si no busqueu el llibre?
Que és més econòmic.
El que he portat és l'edició anglesa, que han fet una cosa molt interessant, que és agafar l'il·lustrador Quentin Blake, que encara és viu, és un senyor ja bastant gran, i li han dit, podries imaginar una portada del llibre Matilda amb Matilda 30 anys després? Uh-huh. Matilda és una nena de 4 anys en la versió original, és de 4 anys. I ell s'ha imaginat què seria de la Matilda 30 anys després, què seria la Matilda en 34 anys, que és aquesta portada, que de fet ell n'ha fet 3. Jo m'he aconseguit la que ella és bibliotecària. Uh-huh. No sé per què, però m'ha agradat més imaginar que la Matilda és de bé bibliotecària de gran i està molt feliç perquè diu sempre hi ha un llibre que entremig de tot això que m'alegrarà la vida.
Pels que no coneguin Matilda, què trobaran?
Matilda és una història que té dues parts. La primera passa a casa i la segona passa a l'escola. És com la Ventafocs, hi ha personatges bons i personatges dolents. Ella és una nena de 4 anys molt llesta, molt llesta. A casa seva té una família molt impresentable, el pare venedor de cotxes de segona mà, que fa trampes, la mare vinguera i un germà que és com els pares. Però ella descobreix la biblioteca a 10 carrers de casa seva i va i ve i amb 4 anys ja llegeix. I la segona part passa a l'escola. Hi ha personatges bons amb noms que no s'han traduït, i no sé per què no s'han traduït més, però la mestra és la senyoreta Honey, que és un nom molt dolç, Mel, i la bibliotecària es diu Phelps, que si li treus la primera lletra i la última et queda senyoreta Help, que és la persona que t'ajuda. I llavors els pares són els Wormwood. El senyor que traduït seria els senyors Cooks. Mm. Els senyors Cooks. I la directora, la Trunchbull, també una mena d'ogre. Hi ha personatges bons i dolents, però ella salia amb els bons. I a la segona part passa tota l'escola i ella descobreix que té certs poders de moure les coses. Fa riure molt aquest llibre.
I per quines edats seria?
Aquest podríem llegir-lo a partir de 8, 9 anys. És que depèn, és un llibre llarg i dens. No sé, deu tenir com 200 planes. I a l'escola l'hem llegit a 5è. però clar, això depèn de cada criatura.
Matilda, de Roald Dahl, publicat per Estrella Polar.
Aquest any ens sentirem
celebrant parlant. Aquests 30 anys.
30 anys de la Matilda i de la festa de la lectura.
Moltes gràcies, una abraçada, Jaume.
Igualment.
Jugues amb mi?
La resposta està en els clàssics.
Ja de mortèveu, ja més no sia. Fred o tan cald, cremant tot fins a encendre. El qui amor los seus extrems engendra, no sent dolor ni viu en malaltia. Qui ama poc, amor poc el contenta. No és gelós, compleix lo que desitja. Abastament fins en tant que es festija. Tocar-se pot, so d'on ell s'acontenta.
Carai, quanta dedicació a l'amor i a la passió que tenen els clàssics, eh? És el gran tema, l'amor, eh? Joan Centenach, benvingut.
Gràcies.
Ens has portat avui un fragment d'Ausias Marc, que parla una vegada més de l'amor.
Ausias Marc és el poeta de l'amor i, per tant, ens parla sempre de l'amor, però ens parla de l'amor des de molts vessants diversos. I ara, doncs, es fa una comparació, ha fet una contradicció entre aquells que estimen poc, aquells que són tebis en l'amor, i aquells que han de ser apassionats, fins a cremar-se completament. Per tant, diguem, Marc és el poeta de l'amor, però és un poeta molt variat.
Això com ho traslladem als nostres fills?
Marc defensa en aquest poema viure amb la màxima passió. I per tant, doncs, d'alguna manera el que podem dir és no cal que sigueu, que us cremeu en l'amor, això no és una cosa recomanable, però sí que en tot allò que feu poseu-hi tota la passió possible i feu-hi tan bé com pugueu. Aleshores, segurament en gaudireu molt més i el resultat serà molt millor. Si sou tebis en aquelles coses que feu, el resultat serà més justet i us avorrireu extraordinàriament.
Com els costa avorrir-se els nens? Els hem de ajudar a aprendre a estimar. Això...
Els hem d'ajudar a... Sí, és important que sàpiguen que...
Que no siguin tebis.
Que no siguin tebis en estimar i que l'amor és una cosa correspost, que cal correspondre a l'amor.
On ho trobarem, això?
Això ho trobarem en una antologia de Marc, és un poema de Marc molt conegut, però el trobarem especialment en una antologia que es diu Per haver d'amor vida, preparada per en Francesc Gómez i en Josep Pujol, dins de la Biblioteca Barcino, de l'editorial del mateix nom, que al seu torn és el segell editorial de la Fundació Carulla.
Doncs gràcies, Joan Centenach, i sobretot estimeu molt els vostres fills, que us estimaran molt, eh?
Sobretot.
Això sol ser recíproc, eh?
L'amor és important.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
I quina és la pregunta?
Quina és la qualitat més important d'un bon mestre o d'una bona mestra? No és el seu saber, tot i que el seu saber és molt important. El mestre més dolent ha de ser força bo, diu Pilar Benejam. No és la seva forma d'explicar o de comunicar, tot i que és molt important que un mestre sàpiga explicar i comunicar bé. No és el seu somriure ni la seva amabilitat, tot i que és molt necessari que un mestre somrigui i sigui amable. No és que provoqui emocions intenses, tot i que també és molt convenient que un mestre emocioni. La qualitat més important d'un bon mestre o d'una bona mestra és que estimi les criatures, que estimi educar i que estimi la vida. Ho va dir el recordat Xavier Melgarejo. Ser mestre és un honor perquè treballem amb el tresor de la nació. Qui no estimi els nens i no estimi ensenyar, que plegui. Un bon mestre o una bona mestra és aquell que deixa una petjada en el cor dels alumnes, que creu en les seves capacitats i desvetlla els seus potencials, que els encomana entusiasme, confiança, ganes d'aprendre. Per deixar una petjada en el cor de les criatures, ha d'estar en connexió amb el seu propi cor. Per ajudar els nens i nenes a créixer sanament, ha de tenir cura de la seva pròpia salut i equilibri emocional. Equilibri, benestar i competència emocional són alguns dels requisits indispensables per educar i estimar bé.
Eva Bach, pedagoga.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Torna-la a posar.
I acabem el programa amb una perleta, en torna-la a posar, amb el José Luis Santissó, que sempre ens fa alguna proposta musical. Avui que hem parlat de recursos diversos,
Tu què ens has portat? Què ens proposes?
Doncs jo estava buscant recursos per poder trobar música infantil i no n'he trobat.
Carai, sí que estem malament.
He trobat algun estudi d'alguna universitat, grups, bandes, de discos... He trobat gent que es penja lo seu, però buscant on trobar música infantil no n'he trobat cap. I he pensat, estaria molt bé que hi hagués algun programa que toqués el tema de l'educació, dels nens...
Això em sona.
Que potser poguéssim fer una playlist, potser a l'Spotify...
Sí, sí.
Potser li podrien dir música infantil, cançons infantils en català, un programa que es digués l'ofici d'educar...
Em sona, tu! I tant que ho podríem fer, això. Jo no tinc ni idea, eh? Això m'has d'assessorar. Tu, com ho fem, això?
Ah, doncs podríem crear aquesta pàgina.
Vinga.
A més, amb el Telegram, aquest és un programa amb una gran participació.
Molt.
I...
Bravo, el grup de Telegram.
Ens podrien ajudar a suggerir-nos cançons.
I tant que sí.
I nosaltres... Jo puc començar aquesta playlist... I a partir d'aquí, amb les recomanacions dels nostres oients...
Em sembla estupendo. Estupendo.
L'anem treballant.
Has tingut una gran idea.
Sí?
Sí.
Doncs vinga, va, jo faré aquest playlist. Jo, si busqueu al Spotify per l'ofici d'educar o per música infantil o cançons infantils en català, en trobareu que n'hi ha una. Anem creixent i anem fent més gran.
I aquesta una? Amb què ens estrenarem? A veure.
Mira, jo he portat una cançó que precisament es diu Pantalles.
Ah.
Del Xiula, del seu darrer àlbum.
Ah.
Una cançó que parla d'això, de tanta tecnologia, de tants botons...
Tantes llums, tants colors, tan bonic, tants botons, musculós, informacions, bàsules, aplicacions, amb un dit si això és tàctil, et dibuixo un pterodàctil. El mòbil, la tele, el laptop, la tablet, a casa o a fora, tot va sense cable.
Gran grup.
T'agraden?
Grandíssim grup. Que els hem tingut alguna vegada aquí i me'ls estimo moltíssim.
La primera cançó de l'ofici d'educar de la playlist de l'Spotify.
Em sembla estupendo.
Doncs ja ho tenim.
Vinga.
El joc.
I n'hi ha més, que podem anar afegint a la llista. Ara em ve al cap, per exemple, les noies de Cantem en Família, que fan unes cançons estupendes, i són el grup de Telegram, també. I...
A veure, que m'apunto. Espera, Cantem
sí.
en Família.
Precioses. I aneu-vos animant. Aquesta llista la farem gran i la farem entre tots.
Entre tots.
Entre tots. Doncs moltes gràcies avui per aquesta playlist de l'Ofici d'Educar. Una gran idea per anar creixent.
Algú ho havia de fer.
I tant. He dit això, com us diem sempre, balleu molt. No, això no ho diem sempre, però ho heu de fer. Balleu molt, canteu, moveu el cos i sobretot, sigueu lúdics, sigueu positius i sigueu alegres. Petons i fins a la setmana vinent.
Adeu.
Heu sentit el programa que fem entre l'Elisabet Pedrosa, el Josep Lluís Santiso, tots els que hi participeu i el grup de Telegram de l'Ofici d'Educar.
Distanciat del meu grupet per culpa de l'internet, no ha passat ni mig segon, torno a mirar l'esmartphone. Visca la tecnologia, gràcies per la miopia.
Estimulació, que difícil definir un dèficit de l'atenció. De petit ja m'han plantat davant la dificultat. Una pantalleta que entreté i que em fa estar molt callat. En lloc de jugar a futbol, amb el FIFA et faig un gol. No comptis les hores que ja he pres a tenir autocontrol. En el lloc on quedo sempre, si a wifi és el meu temple. Estaria bé saber que els papes són un bon exemple. Perquè quan vaig fer 10 anys, com alguns dels meus companys, vaig demanar un mòbil i així ja no vaig ser dels estranys. I no et pensis que sóc ruc, llegeixo tot el que puc. Però ara en lloc de llibres és més pràctic fer-ho en un e-book. En el cotxe anem amb pressa i no preguntem l'adreça. Ja no confiem en ningú, només amb el GPS. S'engeguen les pantalles, s'apaguen les rialles i altra vegada s'omplen la tele de xalles.
Calles, calles, calles. Calles.
dormís com la col quan la por.